Quan comencen les classes, és el dia D, ens marca la tornada, la rutina, els bons hàbits a tots, però en general aquest mes de setembre és d'anar recuperant rutines, hàbits, activitats i Sant Tornem-hi en definitiva. N'hi ha que ens fan molta il·lusió, com recuperar el nostre ofici de capçalera, el Penedès en xarxa, que és l'Adrià Solís, que ens portarà un cop al mes riquesa és salut. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Sílvia.
Com va la teva tornada a la rutina, als bons hàbits?
La podríem descriure com a curiosa, no? La deixem aquest any com a curiosa. Al final, ara és el setembre, no? Les vacances ens permeten descansar, amb alguns més que d'altres, ens permeten desconnectar, i sovint, com aquell inici d'any, no? Canviar els nostres hàbits o formular canvis en els nostres hàbits en el passat.
És que penso que el setembre és més inici d'any que no pas el gener, en aquest sentit, de bons propòsits, de canviar hàbits, proposar-te millores.
És que és un dels moments claus, totalment d'acord. En l'any tenim aquests dos i el del setembre d'inici de curs escolar, sobretot per totes les famílies, criatures, encara amb més raó, no? Que és l'inici del... No, evidentment no de l'any, però pràcticament sí de lo que desenvoluparà tot l'any fins a final de curs.
La major part de l'any, sí, el curs és llarg, és extens.
Exacte. Llavors, clar, aquesta normalitat, doncs, tornem en els nostres horaris, a la feina,
i ens implica tots, amb canalla o sense, tots passem per aquí.
Tots li donem una volta i li fiquem un punt d'atenció. Llavors, això és el que farem avui, no? Parlarem de com fer aquesta tornada a la normalitat, doncs, de manera saludable, de manera intel·ligent, val? Perquè depèn de com, a vegades...
Ens passem de volta, no?
Fem coses que potser no tocarien, no? Llavors, mirarem de donar consells pràctics, a desmuntar alguns mites, que això, en la temporada passada, que algun cop vam parlar de mites i realitats, això agradava, no? Amb curiositats, doncs, del cos humà que ens ajudaran a que reprendre les activitats sigui, doncs, sense lesions ni frustracions, perquè això també forma part d'aquest retorn i de nous propòsits.
Avui, doncs, el Riquesa és Salut. Ens estrenem tot abordant com la fisioteràpia i els bons hàbits ens poden ajudar en aquesta tornada, entre cometes, a la rutina, a la normalitat.
Exacte. Llavors, clar, ja ficàvem alguna paraula, no?, algun adjectiu, com frustració, com lesió. Llavors, la primera pregunta és per què el retorn moltes vegades provoca lesions i, sobretot, és un moment de risc.
Ho notes a la consulta?
Al setembre, els pacients que ens arriben amb molèsties, doncs, com contractures, dolors d'esquena, tendinopaties, no? Llavors, clar, ens hem de preguntar per què està passant això. Nosaltres, com a professionals, ens ho preguntem des dels inicis i a mesura que avança la nostra trajectòria professional, doncs, cada vegada saps per què passa, ho saps millor, vaja, però la gràcia de que estem aquí a la ràdio és perquè tothom ho sàpiga i que hi puguem posar atenció. Ens trobem, per exemple, dos balances. Una primera, per què dic-ho de les balances? Perquè per un cantó ens trobem amb la gent que ha fet una inactivitat durant tot l'estiu, és a dir, que no s'ha mogut ni a tiros, a mi que em portin el còctel de turno estirat a la piscina amb la pulsareta, vale, asseguts i descansant al sofà i fent aquests viatges de relax. I, per altra banda, doncs, ens podem trobar amb persones que durant l'any, pels motius que tinguin, de ritme de vida laboral a nivell personal, familiar, doncs aprofiten les vacances per fer activitats d'alta intensitat, no? Més d'un que penses, escolta'm...
Potser no cal.
Potser no cal. Aquest, sé que no fa res en tot l'any i se n'ha anat ara 15 dies a fer una ruta de muntanya dormint pel mig d'allà entre pedres i roques i cèrvols, no?
Molta exigència, no?
Clar, no? Però, bueno, aquest seria un extrem, però d'altres que es llencen a la bici, al pàdel, no? Que sempre parlo a vegades del pàdel. Doncs bé, tenim aquests dos perfils.
Els dos extrems.
Així accentuats.
Hi ha grisos, entre mig, per sort.
Per sort hi ha grisos, perquè si no seria un desastre. I clar, tot això és símptoma, és risc de lesió, no? Perquè al final també hi ha molta gent que després vol tornar de cop al 100%, i nosaltres sempre ho diem, passar del 0 al 100, intel·ligent no és. Tens molta voluntat a fer-ho? Fantàstic. però ho hem de fer de manera ordenada, pautada, vale? I coordinada, escoltant el nostre cos, no? Al final, com a exemple, és com si volguéssim fer una marató, 42 quilòmetres corrent, després d'estar tot un any tancat a l'oficina i quan arribes a casa al sofà. Pues, ja veuràs tu que el cos et dirà que jo no sóc un interruptor, que fas així ja estic al 100%. Necessita un temps per adaptar-se. Per tant, si parlem ja d'aquestes coses, podem introduir com un primer mite, que és que començar fort ajuda a recuperar el temps perdut, no? És a dir, que hi ha gent que ha estat 3-4 setmanes de vacances, no ha fet res, i diu, ara tornaré...
Ara al 220%, no?
Exacte. Si feia 2 dies de gimnàs, saps què? Que en faré 5. I ja veuràs que... Bueno, calma. El cos, com a tant, necessita una progressió. La musculatura té un temps d'adaptació. Els tendons, les articulacions, requereixen, en funció de quina estructura, de setmanes, inclús, per tornar a tolerar cargues altes de pes. Llavors, hem de ser una miqueta curosos. Al final és, com a exemple, aquest m'agrada, és com si volguéssim menjar tots els àpats d'una setmana en un sol dia. A l'estómac i la panxa et dirà, bueno, però escolta'm...
Rebentes.
Exacte. Per tant, a poc, i donar-li aquest temps de recuperació, no? Com a segon mite, aquest també m'agrada, és aquesta frase segur que algun cop l'hem dit, jo potser algun cop l'he dit i tot, quan era més petit i no en tenia coneixement. Si tinc agulletes, vol dir que l'entrenament ha estat efectiu.
És que persisteix molt, aquesta idea. Estic fatal, quines agulletes... Mira, senyal que he pencat, ho he fet bé. Igual que si sues molt, no? Sembla que hagis pencat més.
Exacte. Aquí entraríem en una escala de grisos, va. Aquí compro
grisos. Aquí hi ha
grisos,
sí.
Val? Però al final hem d'entendre que les agulletes també estan enteses com a microlesions musculars, que és per una manca d'adaptació. Normalment les agulletes, la majoria de les vegades, solen sortir, o les solem tenir, quan portem 1, 2, 3, 4 mesos de no fer res, o setmanes, i de cop i volta fas una classe d'alta intensitat, d'un crossfit, de peses, del gimnàs, el que sigui, i el que l'endemà, o un senderisme molt, molt perllongat, com estaràs? Estaràs fet un nyap. Estaràs fet un nyap.
També, encara que estiguis fent exercici continuat, potser si aquell dia treballes algun grup muscular o un múscul que no solies fer,
exacte,
també rebràs, no?, en aquest sentit.
Correcte. És a dir, si una persona està acostumada a, per exemple, a fer atletisme, que els seus entrenaments habitualment són de córrer, si el portes un dia a fer un exercici d'altes càrregues, d'aixecar pesos al gimnàs, com que haurà treballat la musculatura d'una manera diferent a la que està acostumat el cos, o inclús musculatura que no està acostumada a treballar massa, doncs li passarà exactament el mateix. Per què? Doncs perquè es creen aquests tipus de microlesions que al final el cos també necessita adaptar-se, hi ha una segregació també de substàncies que han de ser reabsorbides pel cos, i llavors nosaltres el que notem és això, no?, les agulletes. El millor remei per les agulletes és moure's. I jo, escolta, però és que si em moc estic pitjor. Mou-te.
I tornar a fer exercici?
I tornar a fer exercici. Tornar a fer
exercici. Això no és mit, Això és cert.
Això és completament
les,
cert.
Les mates seguin treballant.
Tal qual. Al final, si tu vas al gimnàs que fa un mes que has estat de vacances i tornes i fas canya com feies habitualment, dius, ostres, quines agulletes. Si ho continues fent, al segon entrenament hi hauran menys agulletes. I al tercer gairebé no n'hi hauran. I al quart estaràs fent aquelles càrregues que feia una setmana i mitja, dos, que estaves fent, i no et genera cap tipus de sensació d'aquestes agulletes. Cansament, fatiga, sí, però d'agulletes és més difícil. Molt bé, va.
I els plàtans, perdona, ajuden els plàtans? Havia sentit també a dir que si menges plàtan abans de fer exercici no tindràs tantes agulletes,
sí,
o ajuden d'alguna manera pel potassi, potser?
Aquí entraríem en un camp més nutricional, que és com tot, El camp nutricional està fent uns canvis que avui es diu una cosa i d'aquí un mes se'n diu una altra. Llavors, una de les coses que té l'alimentació, sobretot enfocada a l'entrenament, és que hi ha coses molt específiques pel previ, pel post, no? L'altre dia llegia inclús, per exemple, que la ingesta proteica és important, però com fer-la? No?
Abans llavors, o després...
Hi ha estudis que estan dient que no té una correlació directa al fet de que la proteïna la facis una ingesta abans o després. D'altres que et diuen que per reparar els dipòsits de glucogen màxims és entre 2-3 hores després de fer l'exercici que facis una ingesta d'aquest tipus. Clar, al final et trobes... Hi ha interessos també, al final, comercials a darrere. Eh?
Sempre.
El tema dels plàtans sí que és veritat que es recomana molt pel tema del potassi. Al final són substàncies a nivell molecular nutricional que t'ajuden a tenir o més energia, molècules d'energia que ajuden a la reparació pròpia del múscul, a nivell tendinós, etc etc. Clar, què passa? Entraríem, vale, però quan me'l prenc? Abans de l'exercici perquè no em surtin, durant l'exercici perquè tingui més energia i després no en tingui, quan he acabat...
O després quan ja tinc no? agulletes.
Sempre crea una miqueta de controvèrsia.
No obrim aquest meló, doncs.
Jo crec... Home, si vols parlem de meló i cindre, però no... Però és un camp que està en continua evolució. Abans es veien molts esportistes que menjaven plàtans mentre estan fent esport. Se'n veuen bastants encara de tenistes, per exemple. El tenista i ara és el que em ve més al cap.
La imatge aquesta, és veritat, tots l'hem vist per la tele.
Exacte. En canvi, d'altres et diran, altres nutricionistes a nivell esportiu et diran que no és una bona opció perquè el que estàs fent és introduir un sòlid de lenta absorció comparada amb altres tipus d'energia d'absorció ràpida d'aliments. Per tant, està condicionant el teu rendiment a pista de manera immediata perquè concentres més energia, més sang, al teu aparell digestiu. Vale, ok.
Si et ve de gust el plàtan, menja-te'l quan vulguis, no, doncs? Com que final... no som esportistes d'èlit.
Exacte. I al final sempre dic, escolta el teu cos, que el teu cos et dirà si sí o si vas malament. Però sí que és un meló que algun dia pues, podrem venir amb la Núria, la nutricionista de la clínica, i ens posarà millor al dia.
Fantàstic.
Vale, va, un altre mite. I aquest sí que aquí és important. Gent de despatx, que diguin... Clar, és que amb la feina de despatx...
Gent de despatx vols dir els que ens passem moltes hores assentats davant l'ordinador, no?
Clar,
asseguts.
Com que sempre la només asseure, no? Pues no cal preparar el cos. Greu error. Greu error, perquè la majoria de pacients que venen a la clínica són persones que tenen poca activitat muscular i que tenen feines sedentàries. És l'altíssim volum dels nostres pacients. Per tant, treballar, ens hem de plantejar com que treballar assegut és com un repte físic. Un repte físic en què la postura mantinguda que estem tota l'estona genera tensions a tots els nivells, a nivell cervical, a nivell lumbar, a nivell de les espatlles, a nivell dels genolls, de les articulacions i del flux arteriovenós de les nostres cames. Per tant, fiquem-hi atenció i tot aquest volum de gent que es posi les piles.
M'estàs dient, tan important és què fas durant les 8 hores que treballes, com t'asseus, com respires, que el que facis després al gimnàs, no?
Totalment. Totalment. Mira, moltes de les formacions que fem en empreses, normalment quan fas un treball de higiene postural, que se'n diu, no? Oi, com t'has de sentar? 90 graus, vinga, 90 cap aquí, 90 cap allà, la vista, no? L'alçada de la pantalla, recta, que no estigui ni més a baix ni més amunt, el teclat...
Els peus, no les mans...
I carai, tu, bueno, va, vinga, com robots. Són indicacions que evidentment, les recordem, són molt interessants, però jo sempre dic el mateix. Tu, quan arribes a la feina, la majoria de gent, a les 8 del matí, a les 9, a l'hora que sigui, diran, ostres, el fisio, l'Adri m'ha dit que, 90 graus, pim, pim, no, mira que guapo i que guapa que estic, li dius amb el company, fes-me una foto que li passo. Fes-me una foto que ja veuràs que content que estarà.
I a mesura que van passant, no dic les hores, els minuts.
Ah, exacte, els minuts, perquè a la que engegues l'ordinador, correu electrònic. Tens a la safata d'entrada, tens 50 correus.
Algun foc per apagar.
Algun, quasi tots, no? Perquè jo diria que no en trobaràs cap que et digui Sílvia, només t'envio aquest correu per dir-te i desitjar-te que tinguis
bon
un fantàstic dilluns. No és el cas, no? Són 50 problemes i amb
que
el qual...
Que sempre són per ahir i no pas per demà.
Exacte. Llavors, què passa? Que a la nostra postura automàticament ja, pum, ja ens anem direcció a l'ordinador. I al cap d'una hora sembla que l'ordinador s'hagi convertit en una cova i nosaltres estem a dintre la cova ja, no? Per tant, això no ho podem canviar. Això no ho podem canviar. La feina és la feina i ho hem d'entendre com a tal amb tots els reptes que suposa. Quina és la gràcia? És reformular-nos la nostra estratègia d'actuació. Què vull dir amb això? Va, si jo sé que la feina tinc la tendència a entrar a la cova, què puc fer jo fora de l'horari laboral per no entrar a la cova? Llavors, si jo sé que entro a la cova perquè és una falta de força, perquè claudico muscularment la meva postura, doncs faré aquest treball de enfortiment de l'esquena, de les espatlles, estiraments cervicals, de les espatlles, de les cames, de la cadera.
Compensarem.
Clar. Què ajuda això? Ajuda que quan entri i hi hagin aquests 50 correus per dir-me que tens molta feina a fer, ja no cauré endavant, ja no claudicaré. La meva postura es podrà mantenir una miqueta més. Per què? Perquè ja tindrem una tensió de força. L'estem treballant. Per tant, això, al cap de les setmanes i mesos, es tradueix doncs, en menys dolor. Que al final, tot el programa de la ràdio es gira entorn a un objectiu, que és viure sense dolor i viure en plenitud de moviment. O sigui, d'això consisteix la fisioteràpia. La fisioteràpia consisteix en viure millor, sense dolor i en moviment. I aquest és un clar exemple del que ens trobem a dia d'avui. Així que, anem a donar ara ja una altra mita, però prefereixo explicar consells pràctics.
Vinga, sí.
Per tornar a la normalitat. Aquest que hem dit, el fer esport. Fer esport de manera paulatina en uns 3 dies a la setmana són més que correctes. Si aquesta era la teva rutina de 3 dies, comença amb un, dos, vés agafant el ritme i vés augmentant. O sigui, el que dèiem, intel·ligents. No? Una de les claus, per exemple, també és fer exercicis globals que impliquin la major musculatura possible. Sí? Ja sigui doncs, caminar ràpid, fer treballs de bici suau, no? Que també són molt recomanats, classes guiades, que ara n'hi ha moltíssimes per fer i molt divertides. No? I sobretot no comparar-se amb com estaves abans de les vacances.
No ens comparem.
No cal. Ho tens com a repte? Em sembla fantàstic, però no et comparis. Calma. La memòria muscular existeix, però cal tenir aquest punt de paciència, no? Més coses. Tema de la feina i la rutina diària. Ajustar la postura. Vale? El que dèiem de les pantalles, 90 graus, etc etc. Fer pauses actives. Sí? Normalment, jo sempre recomano que cada 50-60 minuts aixecar-se un parell de minuts, fer estiraments, beure una miqueta d'aigua, moure's, fer mobilitat articular. Més coses. Evitar tornar de cop a jornades llarguíssimes sense descans. Sí? O sigui, no podem passar d'estar de vacances descansant com a Reis del Mambo
allà a la maca
i després anar a 50.000 revolucions. Evidentment, això és molt maco de dir, cadascú té el seu dia a dia i la seva feina, per tant, tampoc hi entraré massa. En quant a benestar general, coses que sí que podem controlar una miqueta millor, és... I això és clau per la salut. Dormir bé. Dormir bé, perquè el nostre cos es repara i es regenera durant la son. I això és molt important. Val? Intentar establir un bon horari nocturn per poder descansar.
I no s'hi val a recuperar hores de son al cap de setmana, no?
No, per molt que a la gent li encanti. A veure, al final el cos també et diu fins aquí hem arribat, no? Però intentar tenir una bona rutina de descans ajuda a tenir un equilibri. Perquè una de les altres coses que sempre treballem la fisioteràpia és precisament això, no? L'equilibri. Si jo et dono, el que dèiem, 100 molècules d'estrès, després el cos necessitarà 100 molècules de descans i reparació. Per tant, si li fotem molta canya al cos, el cos necessitarà descansar. I si no li dones, doncs peta. No... Al final... El cos humà és altament complex, però al mateix temps té un punt de senzillesa a l'hora d'entendre'l. Més coses, vale? Que encara fa calor, ens hem d'hidratar. Sí? Encara que vagi començant algun moment, la fresqueta, no sé quantos, la hidratació és algo que hem de tenir sempre en compte i durant tot l'any. Això és important. Més coses, moments de relax. Sí, parlàvem del descans, però també moments de relax. Tenim moments en què no anem sempre al 100%. Aquí, a la nostra societat, està instaurat el concepte de si no fas res, estàs perdent el temps.
Sí, si no ets productiu, està mal vist.
Correcte. I no, i a vegades, pues, per què no pots agafar i te'n vas aquí a la muntanya, te sentes amb una pedra i t'estàs mirant el paisatge tranquil·lament, si vols. Per què no? No? O sigui, anem a reivindicar una miqueta aquest tipus d'activitats que inclouen no fer res, relaxar-nos, meditar, escoltar-nos. Això també, vaja, són coses que trobo a faltar amb la majoria de la gent avui dia, no? Que no ens escoltem, no veiem què som ni qui som, no sabem què projectem, però ens pensem que ho sabem tot. Llavors aquí, bueno, aquí podem pecar i el nostre cos se'n ressent al final.
Escoltar més el cos, no? Què diu?
Escoltar més el cos. Jo sempre dic, quan tens mal de cap, tens dues opcions. O et prens una pastilla directa o t'intentes preguntar per què carai tens mal de cap. Tinc mal de cap perquè a la feina el meu company o companya m'està donant pel sac i no sé com fer-ho. Tinc mal de cap perquè és que el meu fill o la meva filla veig que no se n'en surt a l'escola i no sabem com fer-ho. Bueno, anem a reflexionar. No passa res. El que passa és que quan un reflexiona amb un mateix, a vegades pues, pots espantar-te del que trobes. Però si no ho fas...
És més fàcil la pastilla.
És molt més fàcil. Per evitar els conflictes amb un mateix, sempre és més fàcil. Les culpes sempre és dels altres. Això sempre passa. Llavors...
Minut final, minut d'or.
Ui, minut final. Vinga, pues anem a una conclusió. Va. Anem a la conclusió i és... Que el retorn a la normalitat, després de vacances, ara, després d'explicar com ho tenim, és una oportunitat. Vale? Ens ho prenem com una oportunitat, no com un càstig. El cos té memòria i necessita que l'acompanyem amb paciència, amb constància. Així que, com a fisioterapeuta, jo us recordo que més val la progressió que la precipitació. I no parlo de ploure, eh? Així que escolteu el cos... Cuideu la postura, tornem entre tots i totes a fer esport amb seny i, sobretot, que gaudiu del moviment.
I cada 4 setmanes l'Adrià Solís ens ajudarà al Riquesa és Salut, al Penedès en Xarxa. Gràcies, bona setmana.
Igualment a tothom.